L'Antoni Abad és nascut a Lleida el 1956 i ell, bàsicament, la seva trajectòria és un treball doncs, amb els mitjans digitals, tot i que l'inici del seu treball, com als anys 80-90, era un treball més escultòric, però que sempre apuntava com a una dinàmica. Després va començar a treballar amb el mitjà audiovisual i hi ha dues obres que destaquem com a precedents de les obres de Megafon, diguem-ne, dels projectes de Megafon, que són l'obra Sísif, que ell va fer l'any 1995, a invitació del Roc Parés. El Roc Parés en aquell moment i ara també era professor a la Pompeu Fabra i d'audiovisual, de comunicació audiovisual, i alhora també dirigia un projecte que es va fer durant un temps en el museu que es deia Magba en línia. Llavors, el Roc Parés el va convidar, aquest projecte es deia Sísif i consistia en que veies en un servidor hi havia una imatge d'una persona que estava estirant una corda i la seva rèplica, diguem-ne, es trobava just a les antípodes en un servidor a Nova Zelanda. De manera que tu, l'espai de la xarxa, diguem-ne, era el que estaves tu, el que estava emmarcat per aquests dos sísifs. Llavors, l'altra obra que també és un antecedent clar del que ha sigut Megafon després, el 2004, va ser un treball que ell va fer del 2002 al 2003, que es deia Zeta, i que és un treball que consistia en que tu et podies descarregar una mosca virtual en el teu ordinador i amb aquesta mosca, a part de que anava com molestant-te o interactuant amb tu, alhora et permetia xatejar amb altres mosques, no? De manera que, bueno, que estaves allà també relacionant-te, i això també es va presentar en el museu i bueno, d'altres llocs. De fet, aquest projecte, per aquest projecte li van donar el Premi Ciutat de Barcelona. 96 o així,
no? No, 2000, deixaré més endavant, 2000. El 2002 o 2003, sí.
Val. Llavors, aquesta va assentar les bases tècniques i també ètiques i estètiques del que després va ser Megafone. El Megafone, això ho dic perquè ell després no ho dirà, és un projecte que és precursor en l'utilització dels mitjans digitals, la tecnologia mòbil, bàsicament, en les xarxes socials. I llavors, doncs, bueno, ell ha anat fent en diferents contextes, amb col·lectius molt diferents, col·laboracions que bàsicament és l'artista, diguem-ne, dona veu a col·lectius externs al món de l'art, col·lectius que tenen que estan externs al que seria estarien una mica al marge de la societat, no? Risc d'exclusió social, etc. Llavors, amb aquests col·lectius ell ha anat treballant a diferents llocs de, bueno, en realitat, excepte Àfrica, crec que has estat quasi a tot arreu.
No, Àfrica sí. No,
però... Ah, clar, Àfrica sí, doncs Oceania és el que
t'agrada. Bàsicament, sí. Oceania, sí.
Bueno, llavors, jo crec que ara ell pot explicar el projecte millor que ningú, aprofitant que tenim la sort de tenir-lo aquí, i després us explico com ho hem plantejat aquí.
Bueno, doncs bona tarda, amics, que veu que tots ho sou, que porteu aquí això que hi diu amics a tot arreu.
Sí, de fet, sí, és un lloc així una mica entremig, però si no, no ens sentiríem.
I gràcies, Cristina, per aquesta introducció. Tot això d'aquests 10 anys i aquests 13 projectes que es presenten en aquesta exposició va començar el 2003, quan un dia, en realitat el primer projecte no va ser fins al 2004, però la idea de fer-ho, la idea de tirar per aquí, va començar el 2003, quan un dia, navegant per internet, vaig veure el primer telèfon en la història de la tecnologia que reunia dues característiques que fins a aquell moment no s'havien trobat juntes en un sol aparell, no? en una interfície tan petita i que podies portar a la butxaca. Algo que avui em sembla molt normal, però que en aquell moment era una raresa, no? Era un telèfon d'aspecte militar, perquè no eren ben bé com són ara, I les dues característiques que tenia eren, d'una banda, la capacitat d'enregistrar fragments de la realitat utilitzant vídeo, fotografia, àudio i fins i tot text, o les seues combinacions, allò que coneixem per multimèdia o audiovisual, i per l'altra banda, aquest telèfon estava connectat a internet, eh? És a dir, permetia navegar per la web i veure e-mail. No tenia previst allò de posar aquells continguts enregistrats en línia, de publicar-los a la web, però sí que vaig intuir que això hauria de ser factible, donat que tenia connexió i que tenia la capacitat d'enregistrar. Immediatament vaig pensar que un aparell així hauria de servir per escurçar la distància entre una idea, entre un registre i la seva posada en circulació, la seva posta en circulació. O el més immediat és que immediatament es podria posar en línia, de manera que podries passar pel davant de tots aquells mediadors que normalment hi ha quan tu necessites expressar una idea. En el món de l'art, aquí on som avui, o en un dels llocs, no, que representen l'art, sabem que un artista, per poder exposar, ha de passar per tota una sèrie de mediadors, com són els comissaris, les galeries, els museus, etc. En canvi, això representava que immediatament hi havia uns usuaris, un públic potencial, que podrien percebre aquestes transmissions. Immediatament vaig pensar que un aparell així hauria de servir, potser, per amplificar la veu de determinats col·lectius, de determinats grups que pateixen discriminació i que sovint són ignorats o desfigurats pels mitjans de comunicació hegemònics. Vull pensar que podria servir això com un megàfon que pogués amplificar la veu d'aquests grups. Això va quedar latent fins que el 2004 em van oferir la possibilitat de fer un projecte a Ciutat de Mèxic. Pel camí, abans, ara m'he avançat una mica, pel camí rebobino només uns centímetres de cinta, pel camí em van convidar a fer un taller a la Casa Encendida, a Madrid, i els vaig proposar de fer un taller amb telèfons mòbils. Em van dir, com, telèfons mòbils i arte, esto como va, no? Como funciona. Tot però els vaig acabar convencent i amb un grup d'estudiants van poder experimentar aquesta possibilitat. Van trobar un truc tècnic per aconseguir enviar imatges a internet immediatament, algo que, com deia, no estava previst en aquell aparell. Aquest truc era molt senzill, era senzillament afegir-les amb un e-mail i a l'enviar-les al servidor, agafar-les i posar-les en línia. Algo que no sé per què ningú havia fet fins en aquell moment. El taller també es van sentar una mica les bases logístiques i conceptuals dels que després haurien de ser tots aquests projectes que ara us explicaré i que es basaven bàsicament en reunions presencials on un grup reduït de participants mantenien aquesta mena de consells de redacció assemblearis on els participants proposen temes, els ofereixen a debat i després d'aquest debat decideixen quins són els temes que tractaran en les seues transmissions o en les seues publicacions. Transmissió potser és una paraula que correspon més al segle passat. De manera que vam veure de seguit que aquestes reunions havien de ser periòdiques, normalment han estat setmanals, i una mica també el projecte el que vol és potenciar la veu col·lectiva del grup. És a dir, no es tractava senzillament de repartir uns telèfons i que cadascú publiqués el que volgués, que també ho fan, sinó que una mica es tractessin aquells temes que eren candents per al grup, tant fos per lo bo com per el dolent. Torno a Mèxic ara. Tothom sap, o sabia en aquell moment, potser ara les coses han canviat, i ben aviat hi tornaré a ser divendres que ve, si tot va bé i podré tindre ocasió de comprovar-ho, que el primer que et diuen quan arribes a Ciutat de Mèxic és que sobretot que no agafis un taxi sol, no? Que els taxistes són lladres, no? Que et poden assaltar, que et poden segrestar i que poden passar moltes coses. En canvi, tothom s'oblida de que les principals víctimes d'aquests delictes són precisament els propis taxistes, són els més assaltats, els més segrestats. Tothom s'oblida que en realitat unes quantes persones es disfressen de taxista per cometre aquests delictes, però que la major part dels professionals taxistes de la ciutat de Mèxic en realitat són pares de família que treballen, no?, condueixen 10, 12, 14 hores al dia per poder fer bullir l'olla. No? De manera que vaig proposar, quan em van convidar el Centro Multimèdia del Centro Nacional de les Artes de Mèxic i el Centro Cultural d'Espanya a fer un projecte allà, vaig proposar això, perquè no els hi donem telèfons amb uns taxistes, de manera, amb un grup de taxistes, de manera que puguin explicar a internet qui són i què volen. I potser d'aquesta manera fins i tot arribar a contrarrestar la imatge projectada sobre aquest col·lectiu dels mitjans de comunicació. Els taxistes a Mèxic, una de les paraules que s'utilitzen és la de ruleteros, volguem dir que és com jugar a la ruleta, que no saps mai què et pot passar, no?, quan estàs allà. El cas que vam posar un anunci al diari, que el veureu allà, amb una part d'arqueologia que hi ha al final del projecte, i en aquest anunci demanàvem que buscàvem taxistes per participar en un projecte artístic. Era un anunci ben estrany, però 17 taxistes, entre ells una dona, la Rosa Maria, una raresa, perquè en aquell moment es calculava que d'entre els 120.000 taxis que circulaven a la ciutat de Mèxic, només 100 taxis eren conduïts per dones. El cas és que aquests 17 taxistes els van fer aquesta proposta aquell dissabte al Centro Multimèdia de la Ciutat de Mèxic i van acceptar de participar-hi. Sovint aquí també ja va passar una cosa que ha estat bastant norma en els projectes, no sempre, però era que quan les persones estan tantes hores al dia posats en una dinàmica monòtona, etc., sovint ja no els hi queda temps per pensar qui són i què volen. No? En canvi, haver-se de confrontar amb la possibilitat d'autorepresentar-se els obligava a mirar de trobar, els obligava, acceptaven el repte, no?, de mirar, de trobar què és el que volien explicar. No? Una mica la cosa va començar amb l'entorn més immediat, els amics, la família, els tallers de reparació, el tràfic, etc. Va anar evolucionant cap a les problemàtiques professionals dels taxistes a Mèxic, entre ells els taxistes pirates, etc. O les mordides, etc. No? Quan la policia els, jo què sé, els hi fa extorsió i aquest tipus de coses, i van acabar una mica reflectint tot un altre Mèxic, no? Dibuixaven una altra cartografia d'aquella ciutat, aquella cartografia vista per aquests taxis i aquests taxistes que van per cada racó de la ciutat. Va arribar un moment en què vam fer, després de fer tota, no?, tot aquest mes i mig que va estar la primera fase del projecte, en què vam convocar els mitjans de comunicació per presentar-los el projecte. I llavors, curiosament, aquest projecte que d'origen critica els mitjans de comunicació o pretén criticar-los, no?, per això, perquè projecten o una imatge desfigurada d'aquest col·lectiu, o fins i tot sovint, potser no aquest, però d'altres, són ignorats pels mitjans, curiosament, aquests periodistes es van enamorar d'aquests cronistes aficionats de manera que no donaven l'abast a fer entrevistes a les ràdios, les teles, els diaris, etc. De manera que tots aquests links analògics, no?, tots aquests enllaços analògics que es van crear en els mitjans de comunicació van fer que les visites al servidor fossin brutals. Era un servidor molt dèbil el que tenia en aquell moment, un servidor d'aficionat d'aquests de, jo què sé, de 5 euros al mes, i el servidor queia contínuament perquè teníem 50.000 hits diaris, no? O sigui, per tota una sèrie de casualitats i de, no?, i de tal com van anar les coses, resultava que al final l'objectiu d'aquest projecte, que era que la veu dels taxistes fos escoltada, estava passant, no? A la qual cosa, funcionava, no? A partir d'allí, cada vegada que com a artista se m'oferia la possibilitat, un centre d'art, em deia, escolta, anem a fer un projecte, tal. Cada vegada Jo, que ja havia tastat aquesta situació d'estar al carrer amb gent, no?, que tenien problemes reals i que, no?, i que acceptaven d'expressar-se, etc., cada vegada proposava de treballar amb algun grup que hi hagués en aquella ciutat, no?, on se'm demanava o se'm convidava a fer un projecte. D'aquesta manera, en aquests 10 anys he tingut l'honor, la sort i l'oportunitat de treballar en tots aquests grups que tenim aquí. Primer va estar els Taxistes de Mèxic, el 2004, i després van estar dos grups de joves gitanos, a Lleida i a Lleó. Explicar-vos aquí que vam haver de fer una negociació amb els patriarques de la comunitat, perquè en el món gitano els joves no són els que tenen la potestat d'expressar-se per part de la comunitat, sinó que han de ser els grans. Llavors els patriarques finalment van acceptar de fer això i van poder donar la veu a aquests joves d'aquestes dues ciutats, de Lleida i de Lleó, de Lleida, la meva ciutat, on vaig néixer. Després vam fer un projecte amb treballadores sexuals a Madrid. Anotar que de les 10 participants només hi havia una dona biològica, el demés eren transsexuals i travestis. Les treballadores sexuals, immediatament a la primera reunió que vam fer, van decidir de projectar una imatge de normalitat, de dir: nosaltres també anem al súper, nosaltres també passegem el gos, nosaltres també anem al dentista. És a dir, és un projecte que he vist després als foros que en parlaven, deien: però és que en aquest projecte no se ve nada. I ja sabeu a què es referien, estaven buscant altres coses. De fet, a les cerques que vaig, el servidor, quan mires les estadístiques, buscant a quines cerques responien els usuaris que arribaven, sovint el terme de cerca que havien fet servir era putes Madrid, i en canvi es trobaven tota una altra cosa, perquè estàvem parlant de totes unes altres coses. Després van venir aquests projectes amb persones, no després, però amb persones amb diversitat funcional i visual. Això ho explicaré al final, perquè són uns projectes que considero diferents o més orientats cap a una determinada problemàtica. Després vam fer aquest projecte el 2006-2007 amb immigrants nicaragüents a Costa Rica. Costa Rica té 5 milions d'habitants i 1 milió són nicaragüents, són immigrants nicaragüents. Els nicaragüents, els nicas, a Costa Rica pateixen l'estigma de lladres, i en canvi normalment les feines que troben són les de guarda de seguretat i de neteja a les cases. No? Qui es posa a casa a netejar algú que és lladre, o qui dona la seguretat a càrrec d'algú que... Els nicas van parlar molt, sobretot, de la nostàlgia d'aquell país que havien hagut de deixar, a pesar de que és allí mateix, i sobretot els papers. Els papers i la vivenda era algo que els, no?, que eren tags, o sigui, paraules clau que feien servir, que pujaven molt grosses al núvol de tags del projecte. Després van venir els motobois de São Paulo. De fet, el projecte dels motobois de São Paulo, si l'hagués de datar, jo el dataria al 2003 també, perquè en el meu primer viatge a Brasil, a São Paulo, ja em vaig fixar en aquest col·lectiu, i va ser en realitat la primera vegada que vaig ajuntar la idea del telèfon mòbil amb un col·lectiu. A São Paulo hi ha 220.000 missatgers amb moto, són molt visibles a la ciutat, van en fileres de 15, 20, 30 circulant a tota velocitat entre els cotxes, trenquen retrovisors, causen accidents, però aquests 220.000 missatgers, dels quals en moren 2 cada 3 dies i hi ha una mitjana de 40 accidents diaris, aquests missatgers fan possible que aquella ciutat funcioni. És un servei molt barat i que transporta qualsevol cosa, no? Si algun dia fessin vaga els missatgers de São Paulo, aquella ciutat es col·lapsaria. Aquest és un dels projectes que ha tingut més longevitat. De fet, van començar el 2007 i encara avui continuen transmetent. Cada any celebren la Setmana de Cultura Motoboy, que es van inventar per celebrar l'aniversari del projecte. en la qual hi participen rappers, discjòqueis, pixadores, que són els grafiteros, etc. I, a més, fins i tot van tenir un premi de la UNESCO a Rio de Janeiro i també van publicar un llibre amb les experiències del canal Motoboy, que així es diu el projecte. Com dic, és un grup superactiu i que avui en dia encara continua. Després va venir aquest projecte a Colòmbia, a Manizales, i aquest és un projecte una mica especial perquè en lloc d'un grup són dos els que participen i són dos grups antagonistes. De fet, són persones desplaçades que han hagut d'abandonar l'àmbit rural per a evitar els suburbis de la ciutat a causa de la violència del conflicte i persones desmobilitzades, persones que s'han desvinculat dels grups armats, les FARC, els paramilitars, etc., per mirar de reinsertar-se a la societat. Aquestes persones estan d'incògnit a les ciutats i assisteixen a uns programes d'adaptació a la societat. Quan vaig proposar de fer aquesta barreja de dos grups, em van dir que això no era factible perquè no era factible perquè perillava la integritat física dels participants, que eren dos grups que no es podien trobar. De manera que el que vaig fer és proposar que en lloc de tenir les reunions conjuntament, les tinguessin els dos grups per separats i en dies diferents, de manera que no es poguessin trobar, però que tindrien un únic lloc de publicació, no? Un lloc a internet, el lloc on publicaven des dels mòbils, on aquell diàleg que no podien tenir presencialment el poguessin tenir almenys de manera virtual. Al cap de tres setmanes, a la tercera reunió, jo vaig veure que les paraules que utilitzaven per descriure les seues transmissions, les paraules que pactaven en les reunions com a temàtiques a tractar, eren les mateixes. Eren conflicto, conflicto armado, reconciliación, diálogo. Llavors, a partir d'aquest moment, no cal oblidar que aquestes persones en realitat pertanyen a les mateixes famílies. En una mateixa família hi pot haver una persona que s'ha hagut de desplaçar, una persona que és paraco o paramilitar o una altra que està en un grup guerriller com les FARC. No? De manera que en aquell moment els vaig proposar, escolta, i què tal si a partir d'ara les reunions les feu conjuntes? No? I no cal, perquè ja ve que la problemàtica és la mateixa. Ho van acceptar i van continuar treballant durant un any. És a dir, que d'alguna manera el projecte que tenia uns altres objectius, una mica els participants al final també el feien anar cap allà on volien, no? O el feien servir en aquest cas per una qüestió pacificadora, no? Algo que hagués resultat impensable uns anys abans quan pensava què fer amb aquells telèfons mòbils. Després van venir aquest projecte, el canal Saharaui, amb refugiats saharauis dels camps de Tindouf, Algèria. Probablement el projecte més complex en quant a logística, tècnicament, no hi havia xarxa de dades mòbil i, per tant, vam haver d'adaptar el projecte a la publicació per wifi, però per publicar tampoc les publicacions podien ser en temps real perquè només hi havia una antena parabòlica que rebia wifi en un dels campaments, excepte, diguem, a la part oficial on sí que hi havia connexions, on hi ha els ministeris de la República Àrabe Saharaui, però aquesta antena sí que ens hi van donar accés, de manera que les publicacions es feien quan es trobaven a les reunions. Quan arribaven a les reunions, a poc a poc, era una connexió molt lenta, anaven pujant tots aquells missatges a la xarxa. També en aquest projecte vam utilitzar algo que ja havíem implementat abans, que era el telèfon comunitari. És a dir, en lloc de tenir telèfons per a tots, com que el pressupost era zero, teníem tres telèfons que en aquestes reunions canviaven de mans. De manera que amb tres telèfons podien participar els 15 o 16, no me'n recordo ara mateix, participants que hi havia en aquest projecte. Finalment, aquest altre projecte amb immigrants latinos i asiàtics a Queens, Nova York, com sabeu, el lloc amb el més gran índex de procedències del món. Es parlen, no sé si me'n recordo si eren 200 i pico llengües a Queens, Nova York, i en aquest cas vam treballar amb aquests dos grups durant aquest període, el 2011-2013. Alguns d'aquests, bueno, acabo amb els projectes de diversitat funcional. Aquest projecte, el primer va estar al Centre d'Art Santa Mònica i va coincidir amb el llançament al mercat del primer mòdul GPS que es podia connectar a un telèfon per el protocol Bluetooth, que és una xarxa de comunicació. Aconseguies que amb aquest petit aparell, que també està a la secció arqueològica d'aquesta exposició, amb aquest petit aparell aconseguies tenir les coordinades geogràfiques d'una determinada foto que havies fet. Això que avui ens sembla tan normal quan fem servir els mòbils. De manera que aquí la proposta va estar fotografiar les barreres arquitectòniques, els obstacles, tot el que una persona en cadira de rodes es troba cada dia, de manera que en temps real, a partir dels telèfons mòbils, anaven dibuixant a internet la cartografia de la ciutat inaccessible. Aquest projecte es va fer també a Ginebra, Suïssa, i a Montreal, a Canadà, on encara està actiu. I, finalment, aquest experiment entre el 2010 i el 2011, també a Barcelona, amb persones cegues. Vam adaptar tot el dispositiu perquè el poguessin utilitzar tant els mòbils com la web, perquè el poguessin utilitzar persones cegues, i vam poder avançar molt en aquest sentit. En aquest projecte li falta, si no un, dos bulls, i és algo que estarà en la meva línia d'investigació en els propers temps. Ensenyar-vos el que aquests dies hem acabat anomenant el monument és algo que jo vaig insistir molt, que bueno,
no
em va caler,
no
em va caler insistir gaire, però vaig trobar que era molt important tenir, per deixar ben clar, que aquest era un projecte on hi participava molta gent. Aquí hi ha tots els participants, la gent que ha ajudat, els sociòlegs, organitzadors, patrocinadors, etc., que han fet possible durant aquest temps que s'hagin produït aquestes 54.000 publicacions, i també, naturalment, els programadors, documentalistes, etc. El statement aquest, no, que, com ja m'ha sentit dir la Cristina un parell de vegades o més, és una frase que he tardat 10 anys a escriure. No tant com això, no he trigat 10 anys, però sí que se n'han escrit moltes versions al llarg d'aquells anys per tal de trobar una frase el més curta i més simple possible i que sense perdre sentit pogués explicar aquests projectes. I finalment...
No cal que memoritzeu, allà darrere sí. Hi ha postals, sí. Està darrere la frase.
I finalment l'exposició, que en aquest cas també va arribar un moment en què amb l'ajut d'aquest equip de treball que ha estat al peu del canó aquests mesos, vam decidir que havia de tenir molta importància, perquè d'alguna manera com ensenyes internet, com ensenyes uns projectes que són al carrer a internet en un espai d'un museu, en un espai físic, i bàsicament per això li van donar tanta importància, perquè pensàvem que s'havia d'explicar una mica el que era. Bueno, jo crec que aquesta exposició en realitat és un documental expandit, no? És un documental que s'explica des de diferents punts de vista, i que una mica la conclusió la troben els que ho venen a veure, no? A partir de cada fragment que s'ensenya aquí. D'una banda tenim projeccions aleatòries de tots els projectes, no són cronològiques, són aleatòries, i van ensenyant imatges publicades pels participants. Aquí al mig tenim aquests dos bancs, el número 10, amb unes pantalles, amb uns, com es diu això, amb unes teles, on hi ha tres documentals, un que s'ha produït específicament per l'exposició, que abarca també una altra visió dels diferents, de diferents aspectes de tots aquests anys, com les negociacions amb el poder per aconseguir xarxa i telèfons, el telèfon comunitari, etc. Hi ha tota una sèrie de coses. I de l'altra banda tenim dos documentals, un del projecte a Barcelona amb persones amb diversitat funcional i un altre dels motobois de São Paulo, que ataca més d'això que us explicava dels tags, dels núvols de tags que corresponen als temes que tracten els participants. Finalment, vam trobar lloc per posar una taula de reunions, rememorant aquest lloc de trobada presencial on es decideix de què es parlarà, però que en aquest cas té unes interfícies tàctils per poder navegar per la web i també té documentació que s'ha generat, hi ha tesines, tesis doctorals, catàlegs, etc. I finalment aquestes dues vitrines, que són les que jo anomeno l'arqueologia del projecte, on podreu veure tota una sèrie de documents i dels telèfons, etc., les targetes SIM, etc.
I al fons els retrats.
I al fons hi ha uns retrats d'alguns dels grups participants i altres estan en fotografies de grup a les pròpies vitrines. Llavors, voleu passar, sisplau? No sé si vols afegir res.
No, bueno, bàsicament era això, explicar que el repte que ens vam trobar al principi del projecte va ser que, a veure, aquests 10 anys, apuntar només que 2004 va ser l'any en què va començar Facebook, i vull dir, hi ha una sèrie de relacions curioses perquè realment aquest projecte va estar vivint en paral·lel en el creixement de la xarxa social, així, però utilitzada d'una manera completament diferent, o sigui, donant veus a col·lectius, convertir-se en un art públic, o sigui, l'enfoc va ser sempre completament un altre. Llavors, això ja existia, diguem-ne, això havia estat tots aquests anys, estaven penjats en el seu lloc, que era la seva web, megafone.net, i quan ens vam començar a treballar, vam dir, bueno, això ja hi és, no? O sigui, què fem que doni sentit i que realment expandeixi la lectura? Llavors, doncs, vam treballar-ho com una instal·lació audiovisual interactiva, que ell doncs, ja us ha explicat i us ha descrit molt bé. La idea de que a la web tu només veus un dels projectes cada vegada, aquí ho podíem, diguem-ne, fer més ampli, perquè podíem fer-los conviure tots. Hi ha un parell que són agrupacions, o sigui, en total n'hi ha 13 i veureu que hi ha 9 projeccions i que s'han agrupat dos temàticament. Però sí que aquesta idea de que t'envolti i que tu vegis doncs, com projectes diferents s'havien anat produint, doncs ens semblava que era important. I després, com deia ell, el documental dona una altra dimensió a aquest documental que s'ha fet com d'aquests 10 anys. I un altre element, que encara no el tenim, però que el tindrem, i que és una publicació. O sigui, és una publicació que és més enllà d'un catàleg, és una publicació amb textos, alguns d'ells són textos que ja existeixen i que reeditarem, i després hi ha tota una sèrie de textos que s'han encarregat i que són assajos sobre l'obra. No? D'alguna manera, la taula de consulta tindria aquest punt quasi previ de material d'estudi, en aquest sentit, més acadèmic del projecte de megafon.net.